En el judici, ell ho tenia claríssim. Quan es va seure al banc dels acusats, va llançar el seu argumentari, encara que l'advocat no li aconsellés. Els va dir la veritat, que va començar a apunyalar la seva arxienemiga i quan estava a la meitat, el temps es va aturar i la noia, amb ja un parell de ganivetades al ventre, va desaparèixer. Un any després reapareixia el dia menys esperat, com si sempre hagués estat allà. I com que no tenia ganivet, es va haver de conformar entaforant-li un boli a la jugular, com a les pel·lícules. Per tant, de què se l'acusava? En aquell any, altra gent l'hauria pogut atacar, perquè no era precisament una persona amable i estimada. Ell només li va donar el toc de gràcia.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. L'agenda del Fantàstic comença a reactivar-se després de la llanguidesa dels últims mesos. El primer festival que encetarà una metxa que s'allargarà durant tot l'estiu és el del Cinema de Terror de Sabadell. Del 31 de maig al 6 de juny torna amb la seva edició 9 i mig. En desgranarem el programa amb el seu director David Garnacho. També us farem crònica amb la Marina Tovella del primer Simposi Internacional de Creadores Gràfiques Espanyoles i el Fantàstic del segle XXI, organitzat per la Universitat d'Alcalà sota la direcció del gran David Roas. Recollirem algunes de les declaracions més destacades dels ponents i també reflexionarem sobre quin paper tenen o tenim les dones en el còmic ara mateix. Encara relacionat amb el món del còmic, us avançarem els primers detalls de la nova edició del Còmic Barcelona, que tornarà a ser telemàtic i sota el nom de Còmic On Demand. I acabarem parlant amb la Mireia Girbau sobre com podem impulsar jocs de rol a través de campanyes de micromecenatge. És el que donarà de si el 33è Quimèric d'aquesta cinquena temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so i l'Iker Mons a la producció.
Notícies del Fantàstic.
Ja s'ha presentat el Còmic Barcelona a l'antic Saló del Còmic i no es farà aquest any tampoc al recinte firal de la ciutat comtal. Marina Tovella, què tal?
Hola, Karen, bona tarda.
Jo sé que tenies moltes ganes d'anar físicament al Saló del Còmic, però sembla que aquest any no podrà ser tampoc.
Sí, realment mai he anat i llavors des de fa anys tenia moltes ganes d'anar i sembla que no puc i no puc i no puc.
Doncs mira, aquesta 39a edició del Saló repeteix de forma virtual. Concretament es dirà Còmic Barcelona On Demand perquè et vagis familiaritzant, perquè
sí,
el dia
sí.
28, 29 i 30 de maig ens tocarà estar molt pendents d'aquestes xerrades que es faran. Ara ho desgranarem al poc que s'ha anunciat perquè tenen el costum, no, aquests de fer còmic, d'anar desgranant molt a poc. Han fet una presentació també de forma virtual i la directora general de Ficòmic, la Meritxell Puig, va dir per què s'ha tornat a optar per aquesta via.
La verdad es que no podíamos dejar un año, aunque no tuviéramos la parte presencial, poder tener y poder seguir haciendo promoción y divulgación del cómic, seguir disfrutando del cómic como lo hacemos además nosotros desde Ficomic. Y por eso estamos aquí, os hemos preparado muchas sorpresas que además iremos desvelando.
Com dèiem, de moment no s'ha presentat el programa d'actes complet, però sí que s'ha avançat que inclourà taules rodones, conferències, masterclass i també diferents entrevistes, entre les quals en destaquen la de Brian Lee, O'Malley i Santiago Sequeiros i Fermín Solís. Puig ha recordat com funciona aquest format on demand per tots aquells que no vau poder connectar-vos l'any passat o que ja no us en recordeu.
La web però de l'evento va ser comicondemand.es, que desde el primer día, desde el día 28 a las 5 de la tarde, ya estará toda la parte que estará en la parte on demand, a demanda, que está pregrabada para que podáis disfrutar durante todo el fin de semana, y los directos empiezan a las 5 de la tarde con la entrega de premios. Y iremos anunciando todas las cosas mano a mano, así que tendréis que estar súper conectados a nuestras redes sociales.
I també es podran visitar de forma telemàtica diferents exposicions, com la mostra Barcelona de les Multituds, que inclourà exemples del còmic i de la il·lustració a la capital catalana, des dels pioners com Bruguera, passant per la Barcelona Olímpica i reivindicativa. També n'hi haurà una altra dedicada a Antonio Altarriba, que és l'últim guanyador, precisament, del Gran Premi del Saló. Aquestes exposicions, al contrari que el Saló, que es concentra en aquests tres dies, es podran veure telemàticament fins al juliol. Des de principis de juliol fins al gener de l'any que ve.
Ah, vale,
que
vale.
Tenim temps per veure-les, no seran aquest cap de setmana, no haurem de córrer tant. El cartell d'aquest any, molt xulo, la veritat, a mi m'ha encantat. molt optimista, tot i el context en què estem. L'ha fet la Lola Vendetta, que és l'alter ego de la Raquel Riba Rossi, i veiem precisament aquest personatge, el Vendetta, lluitant contra el coronavirus.
Ah, mira, que graciós.
Sí, surt com saltant així a l'aire, no?
Sí, amb una katana i això. Com...
És bastant divertit, perquè sembla doncs, que pugui guanyar, no?, aquesta batalla. I res, diuen, això t'agradarà perquè comentes que tens tantes ganes d'anar-hi, els organitzadors esperen recuperar la presencialitat de cara al Saló del Manga. És a dir, que el mes de novembre podríem tornar a tenir un saló presencial d'aquesta envergadura que mouen milers i milers de persones en un cap de setmana.
Doncs mira, m'ho apunto ja al calendari i reservo la data.
Exacte, ja anem enviant els mails a veure si... Vinga, guarda'm un sitio, eh?
Sisplau.
Que volem cobrir-ho. El que sí que farem és, encara que sigui un demand, el cobrirem com a Quimèric i farem un programa especial i recollirem els grans moments, els millors moments de les xerrades,
com
entrevistes,
sí.
I així no patiu, gent de, que esteu a casa vostra, que sabeu que aquell cap de setmana estareu de casa rural, doncs no patiu perquè nosaltres us explicarem tot perfectament.
La crònica.
I no deixem de parlar de còmic perquè avui volem parlar del primer simposi que relaciona dones, gènere fantàstic i còmic. Es tracta de les creadores gràfiques espanyoles y lo fantástico en el siglo XXI i l'ha impulsat des de la Universitat d'Alcalà. Aquesta temporada no tens la sensació que la Universitat d'Alcalà doncs patrocina el Quimèric o alguna cosa així? Perquè...
Ho estava pensant, no només això, sinó el tema feminista.
Totalment.
Molt recurrent. Com ha de ser, eh?
Feminista i vinculat al fantàstic. Vull dir que jo no sé qui porta aquestes coses, però realment doncs estan fent una feina impecable i ens està donant contingut en un moment que no n'hi ha. Vull dir que,
sí, realment.
Gràcies, Universitat d'Alcalà. El que sí que podem dir és que aquest simposi es va fer la setmana passada, també de forma telemàtica, lamentablement. Però bé, va estar molt bé perquè durant tres tardes es van fer doncs, cada tarda tres xerrades per repassar el que era la història de la presència de les dones en el còmic des de diferents vessants. Hem de dir abans de res que aquesta crònica del fantàstic no la farem exhaustiva completament, perquè bé, us ho pot confirmar la Marina, que per fer-la exhaustiva necessitaríem un programa sencer.
Sí, sí, ho comentàvem, i és que hi havia tanta informació tan precisa i tan bona que seria molt, molt més extens.
El que farem és fer-vos un tastet, una mica de les principals xerrades, perquè així, si teniu ganes de més, doncs aneu al canal de YouTube de la Universitat d'Alcalà i us veieu totes les xerrades senceres, amb els seus powerpoints, amb les seves explicacions, perquè realment parlar de còmic sense tenir el suport aquest visual, no?
Exacte.
És difícil. I més, no sé si t'ha passat a tu, però jo no coneixia pràcticament cap de les autores que deien.
Jo algunes sí, però la majoria no. O sigui, jo conec còmic, però no sóc una experta, llavors, clar. Però sí, sí, la veritat és que havia moltíssima varietat i està molt bé, no?, que les dones també estiguin en aquest sector.
Està bé que es faci de forma acadèmica i, de fet, l'impulsor d'aquest certamen, el David Roas, que recordem és el director del grup d'estudis del Fantàstic, també de la UAB, és un crac aquest senyor, doncs va demostrar que la importància d'aquest simposi rau precisament en el fet que no s'havia fet mai cap d'igual en l'àmbit acadèmic espanyol.
Yo creo que en el mundo académico no se había organizado algo semejante, cómic fantástico y creadoras, sí que se habían realizado actos diversos sobre el cómic, etcétera, pero sobre lo fantástico específicamente, las creadoras gráficas y el siglo XXI español, yo creo que es la primera vez que se hace. Fuera de la universidad sí que ha habido actos y Elisa ha estado involucrada en más de uno. Pero yo creo que el origen ha sido este, ¿no? El aprovechar el campo de investigación. Yo soy director del grupo de estudios sobre lo fantástico de la Universidad Autónoma de Barcelona, que nos dedicamos a promover estudios sobre lo fantástico en todos los géneros y en las diversas lenguas, sin límites ni a lo artístico ni a lo lingüístico, hasta donde podamos llegar, evidentemente, con las lenguas. Y uno de los campos que vimos que era muy necesario desarrollar era el del cómic de autoría femenina, si me dejáis utilizar el término, y promover este encuentro.
La primera ponència va anar a càrrec de Kiko Saez de Adana, que és enginyer doctorat en comunicació i director de diferents revistes de còmic i també és membre del grup d'innovació docent Innovar des del Còmic. Va fer un recorregut històric per les diferents revistes espanyoles buscant en elles dones que fessin històries del fantàstic. És curiós que els simposis se centren al segle XXI, però ell va anar més enrere i van a l'època de la postguerra espanyola i aquell moment de boom de revistes i a veure doncs, què hi havia. Mm-hmm. El primer que ens sorprèn és que, per començar, en l'època de postguerra era molt difícil que s'associés fantàstic amb dones.
La mayor parte de personas, especialmente si no son muy lectoras de cómic, pero incluso durante muchos años del siglo XX, anterior a este boom del cómic adulto, pues todo lo que era lo femenino en el cómic se identificaba con estos personajes y estas revistas que estaban precisamente dirigidos a un público infantil, ¿no? El fenómeno de Florita, mostré el fenómeno de Florita, pero había muchas otras, Lili, el personaje de Esther, que además venía de otra corriente muy importante en esos años, que era las autoras femeninas pues creando cómics para el extranjero.
Un altre fet que també sorprèn, o podria sorprendre, ja sé, Marina, que tu ja sabies aquesta conclusió, com dèiem, a micro tancat, no? Però és el per què una dona, el que havia de fer una dona per poder publicar, que és anar acompanyada d'un home.
Si exceptuamos el Víbora, o exceptuamos una revista como Madrid, donde evidentemente sí que había una preocupación por dar lugar en general a cuestiones que no entraban en el mainstream de las revistas, ¿cuánta posibilidad había de publicar en estas revistas por autoras femeninas si no teníamos, digamos, esa firma masculina, ¿no? Y aquí otro tema muy interesante que yo dejo abierto pues sería ver realmente al final cuántas veces se utilizaba esa firma como vía de entrada, ¿no? Este diálogo que mantiene Andreu Martín y Mariel Soria en la contraportada de Beaton Trip. En realidad es ella la que está moviendo la historia, pero quizá pues la presencia de él pues ayuda a que pueda entrar, por ejemplo, pues en Clipio o en otras revistas.
Saïd Adan assegura que durant el boom de les revistes hi va haver molt de còmic, però molt poc fet per autores i encara menys el fantàstic.
¿Hubo un fantástico de autoras españolas durante el boom de las revistas? A verlo, lo hubo, pero no fue muy numeroso y no fue muy significativo en el volumen de la producción de esos años y tampoco fue muy significativo en el volumen de la producción de género de esos años. Lamentablemente, como reflejo, ya que si hablamos de ser reflejo del doble, como reflejo de lo que fue la producción de cómic de autoría femenina durante el boom de las revistas.
Però què ha passat en els últims anys? Per què hi ha més autores del fantàstic? Ell té la següent teoria.
Había una asociación de esto es lo que quieren leer las chicas, esto es lo que quieren leer los chicos. Y una de las cuestiones es que el género era masculino, no el género en el sentido tal, sino la cómic o la literatura de género. Y eso era una concepción absolutamente errónea. E igual que había muchos lectores masculinos que leían Lili, Esther y no sé qué, cuando lo compraban sus hermanas, primas, lo que sea, y lo leían medio a escondidas o medio tal, pues había muchas lectoras femeninas pues, que leían Creepy o leían Zona 84 o lo que sea. Es decir, había un estereotipo general y una realidad. Entonces, evidentemente, eso hace que tengan un interés por determinadas historias y cuando tienen el acceso de contarlas, ya hay una mínima posibilidad de apertura, que ya digo, no soy un experto en esto y no sé cuánto de grande es la apertura y en qué momento, pero sí que creo que hay una pequeña evolución y una apertura, pues surge esa posibilidad de contarlo, de contar sus historias, ¿no? De contar historias que les interesan y que antes no tenían lugar por ese estereotipo, es decir, no iban a contar ese tema porque supone, además, creando, acumulado otro estereotipo de que si asumiendo que eso tenga una lectura masculina, pues lo tiene que hacer también un hombre. Entonces, eso es un doble estereotipo de la audiencia y un estereotipo de la autoría, pero que sin embargo no es real y que cuando se empieza a abrir un poco las puertas, pues que explota de esta manera, ¿no? Tenemos posibilidad de hacer historias que realmente son las que nos interesan y vamos a hacerlas.
I precisament sobre les autores en el moment actual en va parlar Elisa McCausland en la xerrada Españolas por el Mundo Fantástico. El que va destacar és que ara la majoria d'autores són nascudes entre els 70 i els 80 i tenen una manera de fer còmic molt pròpia de la seva generació.
Eso tiene bastante que ver con, bueno, una manera de relacionarse con estos géneros, ¿no? Especialmente con la fantasía en el foco de este simposio, pero también por eso quería citar terror y ciencia ficción, porque también han salido y siempre están muy relacionados. Y creo que es interesante y curioso cómo estamos también asistiendo a una serie de hibridaciones, ¿no? Que también podríamos comentar o problematizar. Y bueno, es un interés, yo creo, además, en estos géneros que se concreta, sobre todo por parte de las autoras, desde una perspectiva eminentemente política. Yo creo que se debe esto a, como decía, a que estamos en esta época de crisis de estructuras, de sentidos, de pensamiento, y los géneros menos valorados suelen revelarse como los más políticos, porque solo en las obras capaces, yo diría que de violentar, de reformular, como comentábamos también, los consensos en torno a lo que llamamos realidad.
I precisament l'hibridisme de gènere també està anant un pas més enllà i obre la porta a reflexionar sobre què és el gènere.
Com ocorre con las ficciones superheroicas, yo diría que a la luz de la deriva de ciencia ficción, terror y fantástico, el debate nos lleva a sobre su naturaleza, nos lleva a cuestionar esos géneros puros, ¿no? Y sobre todo también ya no tanto como ese género en sí, sino como pueden ser considerados un recurso intercambiable, ¿no? O incluso, como decía, estas hibridaciones o estas mutaciones que tienen más que ver con el género como excusa para hablar de otras cuestiones, ¿no?
Però com hem arribat fins aquí, aquesta gran pregunta que s'han anat fent els diferents participants del simposi? Doncs, segons McCausland, sembla que hi ha hagut un punt d'inflexió en l'última dècada.
Tenemos premios como los Hugo, que habían, que tienen además una categoría para cómic, que habían, digamos, obviado, se habían obviado en general, sucedían y nadie lo celebraba especialmente, y como de un tiempo a esta parte, pues podíamos ver que en las categorías de cómic los premiados, las premiadas, respondían a una cierta pauta. Sobre todo yo diría que a partir de, esto se va, digamos, como viendo que es interesante 2015-2016, pero creo que se empieza como a instaurar a partir de 2017-18, por ejemplo, con Monstres de Marjorie Lewis en Ataqueda, arrasando ya también en lo que tiene que ver con los premios, y como otros cómics eran también posteriormente valorados, ¿no? En ese sentido, hasta el punto, por ejemplo, que lo superheroico también entraba en estos palmarés, ¿no? Como podría ser Kamala Khan, la Miss Marvel de Willow Wilson y Adrian Alfona eran y Jake Wyatt.
A part de parlar de les dones presents en el còmic, també hi va haver xerrades sobre el contingut d'aquests còmics. Per exemple, la xerrada d'Isabel Tuton anava dirigida a abordar els fantasmes en el còmic d'autoria femenina, tema purament fantàstic. Primer de tot, Tuton apunta que el còmic és un bon suport per explicar històries d'aquest tipus.
El cómic primero es dibujo figurativo y este tiene dos cualidades intrínsecas que hicieron de él una herramienta privilegiada para la representación de los milagros y la mitología, como se ve ya en los libros ilustrados de la Edad Media. Primero, puede burlarse de las leyes de la física. Segundo, permite hacer visible lo invisible. Por otra parte, el cómic es arte secuencial. La secuencialidad, es decir, es la juxtaposición de imágenes fijas y contenidas en unos recuadros rectangulares. Permite sugerir, a través de la lectura, una continuidad entre el mundo de los vivos y el de los muertos, entre el mundo de la conciencia y el de los sueños o de los estados modificados de conciencia. Cuando el texto no lo explicita, el vínculo temporal o causal entre imágenes con estatus de realidad distintos lo debe establecer el lector mentalmente. Puede ser el de una simultaneidad, como en este caso, de los sueños, una continuidad o sucesión entre dos espacios y dos momentos.
I a part de parlar de tot plegat, doncs, va dir una altra cosa que ens va sorprendre, o almenys a mi em va sorprendre, que és l'associació mental que ella feia amb l'abordatge dels fantasmes i com una autora en concret li va trencar.
Siendo yo muy nueva en lo de la narrativa fantástica, pensaba, al igual que un personaje de relato La noche de Jezabel, de Cristina Fernández Cubas, que no, ya no podemos hablar de espíritus, espectros o fantasmas sin incurrir en un siempre desechable anacronismo. He encontrado la cita en un texto de Dari, ¿no? Y, o por lo menos que en la actualidad no se podía hacer sin recurrir a cierta ironía. Sin embargo, la lectura de No mires atrás de Annabel Collazo, cómic del que hablaré al final, me ha hecho replantearme las cosas. A la joven protagonista se le aparece un fantasma de lo más prototípico que ella califica de extraño ser, sin que mueva a risa al lector, sin dimensión paródica, en un relato juvenil que personalmente me ha despertado angustia y malestar.
Agafant com a referència un altre còmic, assenyalava com les coses invisibles es veuen amb una visió o amb una altra, depenent de les teves creences.
Esta lectura sugiere que la apertura hacia lo sobrenatural de la infancia está a nuestro alcance. Y el vehículo para alcanzarlo pueden ser tradiciones culturales muy distintas. Y según la tradición que escojamos, lo invisible va a cobrar también una forma distinta. Se puede percibir lo invisible desde la superstición popular, el vudú, el esoterismo o hasta el psicoanálisis, con el motivo surrealista de las hormigas.
I després hi ha altres obres que tracten un altre tipus de fantasmes, els del ciberespai.
Es el homenaje al sueño de los 300 años medieval. Pere Joan ha coordinado, y os lo recomiendo que lo busquéis porque es muy interesante, ha coordinado un número especial de historias jacobeas, ¿no? A autores de cómic les ha pedido que reinterpreten en cómic o en cartel el Camino de Santiago y lo que significa el Camino de Santiago, lo cual le da muchísima fuerza y muchísimas posibilidades a la trama del cómic en el espacio de lo fantástico. De esas historietas jacobeas que están en línea y están accesibles, hay tres autoras que trabajan un poco el guiño de lo fantástico, en este caso lo fantástico medieval, que son Ana Galván, Pepa Prieto y Antonia Santaloya, que juegan con las leyendas para formularlo.
D'altra banda, en una altra xerrada, l'Anna Merina, de la Universitat d'Iowa, va parlar més dels formats del còmic d'autoria femenina, assenyalant alguns exemples on podem detectar una presència de llenguatge poètic. Un d'aquests exemples el trobem en l'obra de Sonia Pulido.
Seguimos heredando y seguimos asumiendo esa iconografía medieval, la muerte como una calavera, como una calavera blanca, que viene a por nosotros, que nos interpela. Y en realidad la llegada de la muerte, que queremos sentirla como algo imposible, como querríamos que fuese imposible, es lo más real, ¿no? con lo que todos nos vamos a encontrar y cómo esa formulación se transforma en un relato mudo, muy efectivo, donde todos los elementos están presentes.
I fins aquí les xerrades que vaig seguir jo, Marina, de les que vas seguir tu, cap on anaven?
Doncs també continuava en el mateix tema de les autores contemporànies i jo vaig començar per una d'Ivan Pintó, que si no el coneixeu és doctor en comunicació audiovisual i professor a la Universitat Pompeu Fabra. També és periodista pel suplement cultural de La Vanguardia i bueno, la seva ponència va començar explicant què és per a ella el fantàstic. I ho explica a partir de diverses metàfores, dient que el fantàstic és la manifestació del que és impensable, del que és impossible.
Quizá por esa cuestión, por ejemplo, que planteaba Patrick Harpur, en realidad daimónica, ¿no? Y es que las manifestaciones del otro lado siempre acarrean huellas. El cómic puede convertirse en esas huellas mismas, no solo en su encarnación escenográfica, sino en las huellas mismas. Y eso es algo que a mí me interesa mucho por lo que respecta a la propia materialidad con la que podemos interpelar esas condiciones visuales, ¿no? Incluso una idea que a mí siempre me gravita en la cabeza y seguramente la frase exacta David Roas la tiene en la cabeza y yo seré incapaz de formularla, pero Henri Michaux decía algo así como que del mismo modo que el estómago no se puede digerir a sí mismo, el cerebro no se puede pensar a sí mismo y es ahí donde comienza el fantástico, en esa imposibilidad de lo impensable, ¿no? En esa manifestación de lo imposible en la realidad.
A la seva ponència, Ivan Pintó va parlar sobre l'obra de les autores Laura Pérez Bernetti i Anna Juan, unes de les majors exponents del còmic fantàstic contemporani. per fer-ho, realitza un viatge pels diferents elements fonamentals a destacar en la seva obra, com serien les adaptacions a poesia que trobem a l'obra de Laura Pérez, per exemple, o les característiques de les il·lustracions d'Anna Juan. I bueno, seguint amb aquesta línia de les autores contemporànies, José Manuel Trabado, de l'Universitat de Lleó, va parlar sobre l'obra Ocultos, de Laura Pérez, i Los cuentos de la niebla, de Laura Suárez. L'objectiu de la seva ponència va ser trobar els punts comuns que tenen aquestes dues autores a les seves respectives obres, i ho explica de la següent manera.
Entonces me parecía interesante poder establecer una especie de lectura cruzada, porque las dos se enfrentan a esa temática de lo fantástico quizás desde territorios diferentes, desde estrategias diferentes, igualmente interesantes ambas, ¿no? Entonces, pues bueno, era un poco ir segmentando algunas cuestiones que me llamaban la atención.
Per fer aquesta comparació entre les dues obres parteix de diversos temes, com serien els elements que porten a activar el fantàstic en les seves històries. Per una banda, Laura Pérez va trobar la inspiració en les seves experiències personals, que, degut a la gran quantitat de dones que les omplen, arriben a tenir un toc com feminista.
Lo muestra en una página de dónde arranca todo eso. Son de historias que le había contado su abuela, ¿no? Y esa es su inspiración. Entonces hay un ámbito intrafamiliar donde ahora que se habla tanto de lo femenino, quien cuenta las historias es precisamente una mujer, quien la recibe es otra mujer en ese ámbito de la familia, y que curiosamente también varias, al menos son cuatro historias, me atrevo a asegurar, ahora hablo de memoria, que tres de ellas están protagonizadas por mujeres.
Per altra banda, a l'obra de Laura Suárez podem parlar del concepte d'il·lustració conceptual, que no es basa només en històries personals. No es veu tan reflectida la realitat i el lector haurà de posar més esforç per trobar el significat del que llegeix. Així ho explica José Manuel.
Y frente a esa tradición oral, familiar, cultural, tenemos otro lenguaje, que es el de la ilustración conceptual. Bueno, en este caso, lo que quería mostrar es precisamente que esa imagen en solitario que cuenta, que es muy habitual en la ilustración editorial, pues acaba nutriendo precisamente el texto al que acompaña, y que no solo lo ilustra o lo traduce, sino que acaba metabolizando ese mensaje para hacerlo visible. Esto acarrea una serie de repercusiones. Normalmente no se trata solo de dibujar lo que el texto dice, sino que crea una serie de imágenes que, como os muestro aquí, acaban problematizando su referencia. Es decir, no son imágenes de un carácter realista, sino que tiene un carácter simbólico, extraordinario, y ahí es donde precisamente no hay esa captura de ese entorno realista. Esas imágenes precisamente de la ilustración editorial y con esa sólida base conceptual tienden precisamente a invitarnos a repensar lo que dice el texto, ¿no?
David Roas, professor de literatura comparada a la UAB i gran referent del fantàstic, com ha dit abans Karen, va dedicar la seva ponència a parlar sobre la monstruositat en el fantàstic. I és que el que ella explicava és que el fantàstic és un gènere que pot facilitar molt introduir els monstres, clar, perquè és d'aquest estil. I llavors deia que els monstres de vegades són com una representació de les pors que tenen els mateixos personatges o de les pors de la societat, i que el fantàstic com ajuda molt a representar aquesta idea.
Clar, perquè fa real una cosa que és molt simbòlica, no, en realitat?
Clar, exacte, i a partir del còmic també, a partir de la il·lustració, és molt més fàcil poder reflexar aquestes pors.
Doncs no ens dona temps per més, però crec que l'audiència s'haurà pogut fer una idea de què ha estat aquest primer simposi del còmic Dones i Fantàstic, i si us interessa, doncs ja sabeu, el canal de YouTube de la Universitat d'Alcalà, el nostre gran soci del Quimèric d'aquesta cinquena temporada.
Ens trucarem al final.
Sí,
per agrair.
Una entrevista, ni que sigui, no?
Universitat d'Alcalà, Quimèric.
Que torni a venir el David Roas, que sempre ens agrada molt parlar amb ell.
Sí, això,
no sé.
Millor.
Doncs gràcies, Marina, per acostar-nos a aquestes reflexions i aquest seguiment, i t'esperem la setmana que ve per fer una mica, bé, encara que sigui amb ànima, no? d'aquesta sessió del Sabadell Jocs.
Perfecte, llavors.
A les profunditats del món quimèric es forjà un programa de ràdio per tenir-vos tots lligats a la foscor. Quimèric als festivals.
El Festival de Cinema de Terror de Sabadell torna la setmana del 31 de maig al 6 de juny, després que l'edició anterior se suspengués a mitges arran de l'esclat de la pandèmia. Tot i que el certamen no va poder projectar els grans títols de la novena edició, aquesta edició 9 i mig només en conservarà dos, la resta tots seran nous. En total, hi haurà una quinzena de projeccions i activitats, la gran majoria a l'Espai Cultura, deixant per primer cop els Cinemes Imperial i l'Estruc. Per descobrir què ens depara l'edició 9 i mig del Festival de Cinema de Terror de Sabadell, avui parlem amb el seu director, David Garnacho. Benvingut al Quimèric, David.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, per què edició 9 i mig?
Edició 9 i mig perquè l'any passat no vam poder acabar de fer la novena edició pel tema de la pandèmia i clar, teòricament aquest any tocava fer la desena edició. Però com que no vam poder celebrar bé la novena i veiem que no podríem celebrar bé la desena, doncs hem dit fem ni patir ni pamir, fem 9 i mig i així comencem ja a plantejar una miqueta el que farem de cara al desè aniversari, que esperem que es pugui celebrar ja en condicions normals el 2022.
Manteniu fins i tot el tema, no?, del leitmotiv de l'any passat, que és l'Slasher.
Sí, perquè clar, vam pensar, ja que és com una espècie de seqüela i el Slasher és tan freqüent fer seqüeles,
sí.
Després bueno, ho deixem així, així tampoc, com que les coses tampoc estaven molt bé, no ens trenquem massa el cap en buscar alternatives i continuem amb la mateixa línia.
La principal novetat, podríem dir, que és aquest canvi d'espai. Per primer cop doncs, es deixen els imperials, es deixa l'Estruc i es va a l'Espai Cultura. Ha estat decisió del festival o ha estat forçat per les circumstàncies?
Bueno, ha estat forçat per les circumstàncies. I això, quan en principi ho volíem celebrar el mes de març, com cada any, però bueno, que les circumstàncies encara no estaven del tot bé i no podíem disposar de cap sala en aquell moment, pues vam plantejar-ho de traçar una miqueta per mirar de poder fer-ho no amb les sales corresponents. Però ja ens van dir tant de l'Estruc com de l'Imperial que seria molt difícil i o impossible i vam dir, bueno, pues busquem una alternativa. I des de la Fundació Casa Sabadell, pues de seguida que els hi vam comentar, ens van obrir els braços, les portes i tot, i van dir, sí, sí, fem-ho aquí, feu tot, ho teniu per el que ho necessiteu, i en aquells moments en què vam començar a parlar encara no sabíem si l'Imperial estaria disponible, ens van dir, inclús al cap de setmana, aquí estem disposats a tot.
I això que és un espai que mai s'havia involucrat amb el festival.
No. I vam parlar fa un temps, però bueno, les coses no van fructificar i res, l'any passat, de cara al 2019, precisament, volíem fer una exposició allà, però no va quallar. I vam dir, bueno, ja trobarem el moment per fer la col·laboració, i ha sigut aquest any.
D'altra banda, també els horaris de les projeccions estan pensats com si hi hagués un toc de queda i ara ja no hi és. No sé si creieu que la població entendrà aquest canvi o creieu que això es pot perjudicar d'alguna manera?
Home, creiem que no, perquè jo crec i espero que ens pugui fins i tot beneficiar, perquè els horaris no s'avancen massa. I comencem entre un quart, dos quarts de vuit cada dia i l'horari en què s'acabarà serà dos quarts de deu, les deu com a molt tard. Aleshores la gent pot sortir, encara hi ha els bars oberts perquè segons diuen...
Ara poden tancar a les 12. Sí,
exacte,
sí.
El moment en què fem el festival ja podran tancar a les 12 i jo crec que això pot fer que hi hagi una miqueta més de moviment.
Entrem al que és a desgranar el programa i comencem pel tret de sortida el 31 de maig, que és una sessió de curtmetratges. Com els heu triat?
Bueno, vam fer, tot i que no vam poder acabar de celebrar el primer concurs de curtmetratges de l'any passat, hem obert la segona convocatòria i és el segon concurs de curtmetratges d'aquest any. Aleshores, vam obrir convocatòria a través de Fest Home i s'ha fet una tria dels que han arribat allà.
I quins són els curts que no ens hauríem de perdre de cap manera?
Dels curts de dilluns, home, n'hi ha dos o tres que són molt bons. Hi ha el Mi nombre es Cosi, per exemple, del David Muñoz, que és un homenatge al Mazinger Z, no és ben bé de terror, però entra dintre la categoria de...
Friki, no? Podríem dir.
Exacte. Aquest és, bueno, a mi personalment m'agrada molt, pues, clar, això ho ha de decidir el públic i el jurat hauran de decidir si és un dels que s'emporta premi. I, per exemple, també el dilluns tenim un parell de curtmetratges dirigits per noies, There Will Be Monsters, que és dirigit per la Carlota Pereda, que va guanyar el Goya amb Cerdita,
cert.
Que és un curt, molt curt, però jo crec que aquest agradarà molt, perquè és molt, molt impactant. I després també en tenim un altre, de, ara no et sabria dir el nom de la directora, però és el curt es titula Dana, que és un tema, va sobre abusos sexuals.
Sí, aquest el vam poder veure a la Cucullona de Girona, que vam poder parlar amb la directora, i a més estava basat en fets reals, vull dir, una experiència pròpia, per tant...
Pues aquest,
almenys
aquest
la també... primera part i la segona no, eh?
Bueno, no sabem.
O almenys no oficialment.
Bueno, no direm gaire, per si en cas, però bueno, és quan el curta la segona part és quan agafa l'embranzida i bueno, a mi personalment també em va agradar molt aquest.
Doncs anem de cara al dimarts.
Bueno, vamos allá. Tendrías que comer más, ¿eh? Porque con lo viejo que estoy, hice muevo casi como si nada.
Estem escoltant el tràiler, en aquest cas en castellà, de Cordes, que serà la projecció que ha programat Plataforma per la Llengua. Què ens pots dir d'aquesta pel·lícula?
Pues mira, és una pel·lícula que és una... Bueno, com a llargmetratge, és una òpera prima, de José Luis Montesinos, que té un bagatge amb curtmetratges molt important. De fet, ha guanyat Goyas, ha guanyat Gaudís, ha guanyat Feroz, Forqués, o sigui... Té un currículum bastant, bastant important i fa un parell d'anys pues, va dirigir aquesta coproducció catalano-valenciana i bueno, és un llarg molt claustrofòbic, amb un espai molt reduït, amb molt pocs personatges, d'una noia tetraplègica que bueno, té uns petits problemes amb una casa abandonada dalt de la muntanya i... Ja està, aquí podeu leer.
Recordo, pot ser que es presentés a Sitges en el seu moment?
Sí,
perquè em sembla haver-ne parlat en alguna prèvia amb el Marc Garau, que havíem fet una mica fins i tot de broma, no?, d'aquesta premissa de què fer, no?, quan no et pots moure i tens un problema doncs, d'aquest tipus, no? No revelarem gaire, per si de cas.
Sí,
però...
sí. No, és, a més, tenim l'avantatge... Bueno, de fet, som el segon festival a tot el món que ho projectarà en català. Perquè primer va ser Sitges, llavors a tots els altres llocs o bé s'ha projectat en castellà subtitulat, en anglès, o bé en alguns casos en anglès. Llavors aquí a Sabadell serà el segon festival de tot el món que ho projectarem en català.
Doncs mira, ja tenim una medalleta per posar-nos també, no?
Sí.
Anem a dimecres, que podrem veure Apòstata, Duocobo. La vam veure en el seu moment en el Berretina, però en aquest cas és un nou muntatge, no?
Sí. Allà el Barretina va tenir molt èxit i allà es va presentar un muntatge d'uns 75 minuts, una cosa així, i bueno, allà entre el públic hi havia un muntador professional que li va agradar moltíssim, però va parlar amb l'Hugo i li va dir, escolta, jo crec que si fem un remuntatge la pel·lícula guanyaria bastant. I bueno, va col·laborar amb el Hugo, van fer un remuntatge, la pel·lícula ha quedat per uns 64 minuts i la veritat és que vista un altre cop, tot i haver-la vist, realment guanya moltíssim.
La veritat és que el primer cop que la vam veure ja ens va agradar molt. Vull dir que aquesta força que tenen els guions de l'Hugo Cobo estava molt ben plasmada, però bé, ens deixes amb la intriga de veure com serà aquest remuntatge.
Sí. Jo us recomano, inclús que l'hagueu vist, de tornar-la a veure, perquè el muntatge aquest només s'ha pogut veure a Sant Boi en una projecció especial. I en un altre festival que ara no recordo el nom. O sigui que no és un muntatge que s'hagi pogut veure massa.
Suposo que també com a festival doncs és un punt a favor per a vosaltres poder seguir, no, la trajectòria d'un director, perquè ell, el Cautivos, la seva primera obra, també es va poder projectar en el festival.
Sí. La vam projectar fa un parell d'anys, quan la tenia en marxa, quan tot just havia començat a rodar l'Apòstata, i igualment vam fer un col·loqui posterior i igualment després d'aquesta pel·lícula també farem un col·loqui. I hem de tenir en compte una cosa que ens va passar amb Cautivos, i és que Apòstata té també una seqüència postcrèdits. O sigui que quan surtin els crèdits, val més que no marxi ningú de la sala perquè hi ha una seqüència molt interessant.
Haurem d'estar atents, doncs.
I després, a continuació, evidentment, farem el col·loqui amb el director i alguns dels actors, alguns de l'equip tècnic, o sigui que serà una sessió molt interessant.
Pel que fa, el dijous es manté la sessió habitual de Cine Domingo i ens ha dit un ocellet que just acabeu de saber quina és la pel·lícula, no?, que podrem veure, perquè en la presentació oficial que vam fer amb l'Ajuntament doncs encara no la sabíeu.
Encara no la sabíem. De fet, bueno, aquest any farem una projecció molt especial de Cine Domingo, i és que cada any ho fèiem a l'Espai Tutupà. Però bueno, aquest any, per temes de logística d'espais, pues no s'ha pogut fer allà. I com que ens han cedit a l'espai de la Fundació Caixa Sabadell, doncs vam parlar amb l'Ivan Fernández, el jefe de Cine Domingo, i vam dir, mira, tenim aquesta opció, què podem fer? I va dir, tranquil, que jo parlo amb els de festival de Vic i segur que farem una cosa espectacular, i efectivament.
L'has vist a la pel·lícula o no?
No l'he vist, però he vist el tràiler i el tràiler ja n'he tingut prou. O sigui, no n'he tingut prou, vull més, perquè és una pel·lícula d'unes 2 hores i poc, una pel·lícula tipus Bollywood, però amb unes escenes d'acció brutals, és algú espectacular. La pel·lícula es titula Action Jackson. No confondre amb una pel·lícula del mateix títol d'Estats Units, a finals dels 80. Aquesta és una pel·lícula que té tot just 5 anys i...
A veure, deixa'm posar, arriscar-me. És la típica versió índia o d'altres països de la pel·lícula original que li mantenen el títol per poder-se'n fotre.
No té absolutament res a veure amb la pel·lícula
original. No, perquè en Cine Domingo passa sovint a vegades,
Sí. No, aquest cop, o sigui... és una pel·lícula més sèria, entre cometes, de les que es feien habitualment, però a la vegada és una paròdia. O sigui, és una paròdia, no de la pel·lícula original Action Jackson dels Estats Units, però sí que és com una espècie de paròdia de les pel·lícules d'acció típica, aquestes John Wick, les pel·lícules d'arts marcials, Chuck Norris, coses d'aquestes. Portant, diguéssim, l'acció està molt ben rodada i és una bestialitat, però portant una miqueta més enllà.
El que està clar és que per primer cop doncs aquesta sessió quedarà completament integrada amb el festival, no? Vull dir que no haurem d'anar a buscar la sala, sinó que ja ens la posen en safata perquè la perdem, no?
Sí, sí, exacte. I ho recomano perquè, a part que és una sessió gratuïta, serà algo realment espectacular.
I divendres, aquest any, doncs, el cineclub, en lloc de fer-se dijous, es fa el divendres amb Under the Skin.
Sí,
per què val la pena veure-la?
Home, val la pena veure-la perquè és una pel·lícula que, tot i que és del 2013, fins al 2019 no es va estrenar.
Oh, i això?
No ho trobava distribuïda, però no només aquí a Espanya, sinó enlloc. Una pel·lícula difícil. D'aquestes que...
Difícil, l'eufemisme.
T'hi has de posar, és molt bona, és una pel·lícula que és espectacular, però clar, t'hi has de posar. Has d'obrir la ment, deixar-te portar i veure la Scarlett Johansson, que fa una de les interpretacions de la seva vida.
Ah.
Quan ja estava ficada en el tema de Marvel, va fer un apartat, diguéssim, va dir, vaig a tornar a les meves arrels de cine indie i, bueno... És una interpretació que et deixa bocabadat.
Ens passa molt amb el cineclub això que comentaves abans, que has d'estar com molt atent i molt posat, i són pel·lícules per gent que ja té un coneixement del llenguatge cinematogràfic bastant elevat, no? No és una pel·lícula per anar a passar l'estona normalment la que ens programa el cineclub.
Normalment és una pel·lícula, per anar a passar l'estona, però ja amb un cert... No com a Cine Domingo.
Una certa erudició.
Exacte, no és com a Cine Domingo que vas a passar-t'ho bé. O sigui, aquí vas a passar-t'ho bé, però des d'un punt de vista més cinèfil. Per això és el cineclub, clar.
I us contraprogramareu o fareu competència perquè el divendres és la marató clàssica?
Sí. Bueno, farem competència d'aquella manera, perquè, esclar, el públic que anirà a veure Under the Skin
no és
exactament el mateix que anirà a veure la marató. Llavors no serà ben bé una competència i bueno, ho hem de fer d'aquesta manera per circumstàncies del Covid, perquè el Cinema Imperial els dijous no tenen obert encara. I esclar, van dir molt cineclub, si voleu fer la sessió cineclub ha de ser divendres o no es pot fer. I esclar, el cineclub va dir, pues mira, divendres, i a part de la que farem conjuntament, pues ells cada 15 dies estan fent la seva sessió de cineclub.
Doncs anem a parlar de la Marató Clàssica. Aquesta és la banda sonora de la pel·lícula que heu escollit com a pel·lícula de reclam d'aquesta marató.
Sí, la pel·lícula aquí es va titular Aquella casa al lado del cementerio. No us diré el títol original perquè és en italià i el meu italià és molt, molt, molt negat, amb la qual cosa no us diré el títol original, però és una pel·lícula italiana dirigida per Lucio Fulci. L'intèrpret principal és el Catriona McCall, que la vam tenir de convidada fa uns quants anys aquí. I bueno, realment és una pel·lícula que ara tot just pels 40 anys, per això l'hem triat també. I és un slasher, una casa encantada al costat d'un cementiri, com diu el títol, i és una d'aquelles pel·lícules típiques, mescla de giallo, gore, thriller, una miqueta lo típic que es feia a Itàlia a principis dels anys 80 i que ens ha agradat tant a tots. I a més és una pel·lícula que en pantalla grossa fa molts anys que no es pot veure.
I la gent de la meva generació és l'única oportunitat que tindrem, no?, de veure-la en pantalla
probablement,
gran.
Probablement.
Aquest any també doncs, hi ha un altre canvi important, que és que la marató de dissabte es parteix en dos i la veurem dissabte i diumenge amb títols diferents. Com ha estat programar això? Perquè, clar, no és el mateix programar una sessió que s'allarga fins les 3 de la matinada, no?, que dues sessions que comencen a les 4 de la tarda i que acaben cap a les 10 o a les 11 de la nit.
Sí. Bueno, això, en el moment en què ho vam pensar, com que estàvem en plena pandèmia, en què el toc de queda era a les 10, i esclar, havíem de fer d'alguna manera en què poguéssim fer la marató, però adaptada als temps que hi havia en aquell moment. Ara la cosa ha canviat, però bueno, de tota manera jo crec que havent separat d'aquesta manera la marató, es podrà disfrutar igualment, tant una part com l'altra, a més amb l'avantatge de que no t'adormiràs cap al final.
com passava passa, a mi cada sessió.
Exacte. amb la qual tu podràs estar allà i veure les tres pel·lícules senceres.
Però t'ho preguntaré d'una altra manera. Cada sessió tenia una pel·lícula gamberra. Això vol dir que aquest any tindrem dues pel·lícules gamberres o no?
Bueno, t'ho diré d'una altra manera. La sessió gamberra és la del diumenge.
Vale. Nota mental.
La del dissabte està molt bé. Hi ha dues pel·lícules que són espectaculars i hi ha una altra que és un slasher típic, és una pel·lícula d'Uruguai ambientada en un cinema, un slasher en un cinema. Estàs a un cinema veient-la, doncs dona el seu rotllo.
La meta història.
Sí, exacte. Està, i és, a pesar que també és una òpera prima, jo trobo que és una pel·lícula que està força bé.
Quina és?
Al morir la matiner. És una pel·lícula que està molt ben resolta, molt homenatge molt bé el tema slasher, i vam creure que era ideal per incorporar-la.
I aquest és el punt fort del dissabte, i pel·lícula, no sé si ens podries destacar alguna del diumenge o alguna altra del dissabte també.
Bueno, el dissabte fem a Night of Horror, que aquesta sí que la recuperem de l'any passat, A morir la matiner, i acabem la sessió de dissabte amb Anything for Jackson, que és una pel·lícula que jo recomano veure-la sense saber res de la pel·lícula, perquè quan menys saps, més sorpresa és, més sorprenent és, i l'experiència és molt millor.
Bé.
I llavors el diumenge farem triple sessió també, clar, evidentment, tres pel·lícules. Començarem amb You Might Be the Killer, que també la recuperem de l'any passat, que és com una espècie de paròdia slasher, però sense caure en el ridícul. O sigui, no és un scary movie.
És molt difícil.
És com un scream més humorístic, per dir d'una manera, no? Però vull dir, està molt bé i també homenatge molt bé al gènere slasher. Llavors, a continuació, Better Watch Out, que aquesta és d'un nen que es queda sol a casa amb la mainadera i, bueno, comencen a passar coses, no? I gent cosa
és que,
així.
És que moltes pel·lícules de terror comencen així, com has dit tu, eh? Sí, vull dir que al final...
Per això, comença com la típica pel·lícula, però després les coses canvien. i és molt interessant també veure-la sense saber res.
Bé, doncs no direm res, llavors. No sigui que...
no, res, el títol i ja està.
Les entrades, hi ha alguna entrada conjunta pel dissabte i diumenge, com si fos una marató única?
Ara tenim oberta la venda d'abonaments, que inclou divendres, dissabte i diumenge, per un preu únic de 16 euros.
O sigui que les sessions que són pagant, tenim l'opció de comprar aquest abonament, perquè clar, de dilluns a dijous hem quedat que eren sessions gratuïtes, no?
Sí, de dilluns a dijous són gratuïtes, llavors l'abonament aquest s'acaba el dia 25, i a partir del 26 ja les sessions ja seran en venda per individual, per divendres, o per dissabte, o per diumenge. I llavors, que no ho he comentat, el diumenge acabem amb una pel·lícula que es titula Bloody Hell, que és, tal com el seu nom indica, una bogeria, i aquesta la recuperem de Molins, que l'havien de fer com a pel·lícula inauguració, però com que els hi van haver de suspendre el festival i ho van fer per online, no la van poder fer. Aleshores, nosaltres recuperem la pel·lícula i ho projectarem nosaltres.
Molt bé, doncs ja hem fet aquest repàs a la programació al Festival de Cinema de Terror de Sabadell, aquesta edició 9 i mig. Recordem les dates del 31 de maig al 6 de juny a l'Auditori de l'Espai Cultura. Gràcies, David Carnacho, director del festival, per passar pel Quimèric.
Moltes gràcies a vosaltres.
Rodolant.
I acabem el Quimèric d'aquesta setmana parlant de jocs de rol i concretament de micromecenatge dins dels jocs de rol. I ho fem amb la Mireia Girbau. Mireia, què tal?
Hola! Què tal? Com va?
Doncs bé, ja veig que vosaltres també a tope, no? Ja recuperant una mica els actes de jocs, encara que siguin així de forma virtual, però clar, tu també estàs posada amb totes aquestes innovacions de què s'ha de fer per publicar, no? Per fer un joc de rol, no? Com està ara la cosa?
Nosaltres aquest dissabte estarem fent el Saber dels Jocs i la intenció una mica d'aquesta activitat és promocionar tot això dels jocs de rol i de taula que es financien d'aquesta forma dins del micromecenatge o crowdfunding. Aquest tipus de finançament és una forma de, a través de moltes persones, fer viable un projecte a través d'aportacions econòmiques i després tens una recompensa física que pot ser el joc de rol, el joc de taula, o hi ha startups que es munten així també.
Abans hi havia molt, o sigui, sobretot els jocs de taula i els jocs de rol, anaven via editorial, però cada cop es porta més això de l'autopublicar-se, no, també?
Sí, jo crec que és una molt bona eina per als autors que estan començant o per les llibres petites que no tenen molt públic, i crec que és una forma de connectar amb els jugadors i durant això 30-40 dies, depenent de la plataforma, pots crear una comunitat i promocionar el teu joc, intentar que sigui viable.
Clar, una de les coses boniques dels micromecenatges és que, com que el que tu comentaves, no, la comunitat l'has creat abans que el joc existeixi físicament, no? Llavors vol dir que hi ha una sèrie de gent que ja està disposada a jugar aquest joc, que ja s'està imaginant com quedarà, que fins i tot pot fer aportacions. No sé si això també es porta molt en aquestes campanyes o no.
Sí, jo crec que és això, crear una comunitat entre tots els jugadors, anar a assistir a esdeveniments i fer partides amb diferents activitats que vaig veient de les associacions, i amb això vas creant com una mica de comunitat, fent entrevistes, i així la gent va coneixent i quan llances la campanya pot arribar a tenir més o menys èxit, però així ho tens una miqueta més assegurat.
Té desavantatges, però, això d'autopublicar? Passa una mica com en els llibres, això de poder arribar a, per exemple, a botigues?
Jo crec que això té moltes avantatges, però també, com comentes, en té moltes en contra. Les avantatges és que tens molta més llibertat creativa a l'hora de saber què hi posa dins el contingut dels seus llibres de rol. I el teu marge de drets en autor és més gran, perquè la part d'editorials pues, es queda més curteta. Però en contra, pues, hi ha moltes més tasques que normalment fan les editorials i que aquesta vegada les has de fer tu, com la promoció, la distribució, els enviaments, si vols que tingui un... a nivell de maquetació estigui ben fet, un maquetador, un il·lustrador... Tot això són coses que normalment s'encarrega l'editorial i que si tu muntes tu mateix, l'has de buscar pel teu compte.
Clar, que potser els has de contractar tu mateix, no? A la persona que et faci aquestes revisions, que et facin els dissenys, fins i tot si tu no ets dissenyador, no?
Clar, per aquesta part es fa més complicat, però, bueno, també prens moltes coses, així també vas creant aquesta comunitat d'autors i de gent que li agrada aquest tipus de crowdfunding o micromecenatges.
En quin moment algú es planteja autopublicar? Perquè tu parlaves d'autors novells, però clar, fer el pas de dir jo sóc capaç de fer un joc de rol o sóc capaç de fer un joc de taula, això no ha de ser senzill tampoc.
Jo crec que no és senzill, però potser en el moment que tens una idea i dius mira, jo aquesta idea la vull fer per mi mateixa i crec que és viable fer-la per crowdfunding perquè em mola anar a conèixer altres autors i fer aquest tipus d'esdeveniments i crec que m'ho puc votar per mi mateix i em fa il·lusió com comença aquesta campanya. Ja et dic que crec que és bastant complicat el fet de muntar tot aquest joc, o sigui, el joc, una cosa ja és... I és el joc en si crear-lo i l'altre és promocionar-lo i arribar a aquest èxit que és arribar a la meta, no?
Mm-hmm. Que són, part, són dues fites, no? Al final, quan aconsegueixes la primera, tot just estàs començant amb la segona, no?
Clar, clar, ja és molt complicat crear el sistema i les campanyes, els personatges i equilibrar-ho tot i que estigui ben testejat. I l'altre és que això sigui viable com a producte o com a projecte de campanya. Et dic que són coses molt, molt complexes, però bueno, hi ha gent que ho fa i ho aconsegueix.
Mm-hmm. Anem a pams, quan jo dic mira, vull autopublicar-me un joc de rol, què hem de fer? Primer de tot heu set triar on fem aquesta campanya, no? No sé quines campanyes, doncs, quines pàgines web o quines plataformes estan obertes a finançar aquest tipus de producte.
Mira, així a nivell general hi han dues que són molt fortes, a nivell català i espanyol hi ha Verkami, que és de, va néixer a Espanya, així a Espanya, va néixer a Barcelona. I després està Kickstarter, que està més pensada a nivell internacional. I et dic que són plataformes molt similars, l'únic que una està més tancada en projectes castellà, que estiguin en parla castellana o catalana,
uh-huh.
I Kickstarter és més a nivell de parla anglesa, als Estats Units i Gran Bretanya. També Kickstarter acostumen els projectes acostumen a recaudar una miqueta més perquè són més grans i tenen uns objectius més elevats. Però et dic que també hi ha hagut projectes molt d'èxit a Verkami aquí a Espanya i Catalunya.
Si tenim un joc en català o en castellà i anem al Kickstarter, ja ho diré bé, ens pot perjudicar el fet de l'idioma o no? O és igual perquè al final la plataforma és de la mida que és?
Jo crec que Kickstarter està més pensat per projectes en anglès, uh-huh. Perquè també surten projectes que tenen diversos idiomes, però entre ells ha d'incloure l'anglès. Jo si tragués un projecte que fos en català o castellà, el trauria per Verkami. Més que res, perquè com que és una entitat que es va néixer a Mataró, potser és més pròxima per moure comunitats més, així, més pròximes, no?
Mm-hmm. I
és el que faria.
Quins terminis se solen donar per aquestes campanyes o depèn molt de cada impulsor?
Normalment les campanyes duren uns 30-40 dies i això depèn molt de la plataforma i de com ho vulguis muntar. Això són 30-40 dies de campanya, però hi ha una feina prèvia de 6 mesos on has d'estar fent promoció i anar-te movent per donar a conèixer el teu projecte.
Mm, sí, és molta feina, eh?
És molta feina, sí.
I molt de temps.
La part de drets d'autor és més important per tu i és una cosa que és més propi que tu muntes tu mateix. Això també té aquests beneficis, no?
I tu que has seguit molt a aquests projectes, parla'ns de casos d'èxits, de cas de jocs de rol o de jocs de taula que han triomfat i que s'han donat a conèixer precisament a partir d'aquestes campanyes.
Mira, cada setmana surten un munt de projectes de Kickstarter i Verkami i la veritat és que la majoria d'ells tenen èxit, però alguns no tant. Però bueno, hi ha alguns casos d'èxit com l'Anell Únic que va sortir l'any passat i va guanyar 1.677.277 euros, o sigui, un munt d'euros i és un projecte suec molt important i crec que és el projecte de més èxit a nivell de Kickstarter. I a nivell de Verkami, Liminal de l'editorial Hill Express va ser el joc amb més recaptació, que va guanyar aquests diners l'any passat, un munt de diners. Clar,
suficient per poder-lo impulsar, important. Això sí, no? O sigui, suficient per poder publicar, no?
És important tenir una recaudació alta per cobrir tots els gastos de la campanya, ja dic, de distribució, de maquetació, i també les plataformes com Verkami i Kickstarter s'emporten un percentatge del projecte. Ja dic, com més diners guanyes, més percentatge s'emporta aquesta plataforma, perquè en el fons fa tot el treball de que el teu projecte es visibilitzi.
Per tant, tu recomanaries fer aquest procés? Més enllà de dir, no sé si hi ha una altra opció per autopublicar sense passar per aquí.
Jo crec que hi ha formes d'autopublicar-se, però pots autopublicar-se traient un joc i directament portar-lo a la teva tenda online o anar-lo portant físicament a les tendes conegudes o el que tingui més tracte. és possible fer-ho d'aquesta forma, però les avantatges de l'Umbercam i un Kickstarter és que tens un percentatge de gent que directament et compra el joc en preventa. Aleshores ja tens aquest èxit assegurat si la campanya surt bé.
Si la campanya no surt bé, o sigui, si no arribes a l'objectiu, s'entén que no pots publicar aquest joc o tires amb el que tinguis i la resta t'ho busques d'una altra banda?
Normalment aquest tipus de plataformes és o tot o res. O aconsegueixes la meta o no publiques. També hi ha diferents autors o editorials que s'esperen, si la campanya falla, s'esperen uns mesos a tornar a intentar poleixen més alguns aspectes del joc de rol o de taula i després ho tornen a fer o treuen el joc normal amb una expansió com per donar-li com més valor i més potència al projecte.
Doncs bé, ja hem fet aquest repàs de com publicar jocs de rol, jocs de taula a través de campanyes de micromecenatge. Esperem que entre l'audiència hi hagin creatius que diguin mira, vaig a aprofitar la vinentesa i vaig a llançar-me a aquesta aventura. Moltes gràcies, Mireia Girbau, per aquesta nova sessió del Rodolant. Adéu! Sí. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem la setmana que ve entrevistant l'Enric Herce, que ens presenta el seu estrany miratge a la seva última novel·la. També us farem crònica del Sabadell Jocs i del Dia de l'Orgull Friki. No us ho perdeu. Adéu-siau.